Sí, Manel, comencem una nova secció de llegim i ho fem amb la Marta Rocafort del Faristol de Calella. Marta, com estem?
Bé, bé, ja una mica més calmats després de la voràgina que suposa per nosaltres Sant Jordi, que no s'acaba el dia de Sant Jordi, que comença molt abans i s'acaba molt després. Hem de tornar molts llibres i fer moltes caixes, però ha anat molt bé, gràcies a Déu ja s'ha acabat la feina grossa.
Perfecte, ho
Però
celebrem.
encara hi ha llibres, eh? Vull dir que la gent després de Sant Jordi encara pot venir-ne a comprar, es fa un baixón després que sembla que s'acabi el món.
Sí,
O sigui,
sí, sí.
continuem aquí llegint i continuem recomanant i continuem estant aquí al peu del canó.
Perfecte. Avui quines recomanacions ens portes? En tenim dues, oi?
Sí, tenim un parell de llibres, n'he llegit algun més, però he pensat que aquests dos eren diferents de tot el que he comentat amb vosaltres fins ara. Us comentaré l'últim llibre d'en Joel Dicker, autor de La veritat sobre el cas Harry Keever, que això segur que us sona, perquè és un autor que va despuntar amb aquell llibre de novel·la negra amb només 20 anys, 25 o 26 anys, em penso quan el va escriure. Aquest autor ha fet, tots els llibres que ha fet són llibres d'intriga. Són novel·les negres, són llibres... I ara ha tret una cosa absolutament diferent. Són totxos normalment el que escrivia, és a dir, tenien 400-500 planes, i aquest, La molt catastròfica visita al zoo, un llibre que el tenim editat per l'Alfaguara, tant amb l'Alfaguara en castellà i amb Editorial La Campana en català, és un llibre, bueno, breu, un llibre normalet, d'unes 100, 200 planes i escaig, que el vaig agafar per Sant Jordi perquè a la franja, allò que posen sobre els llibres, em va cridar l'atenció en veure que era un llibre diferent del que havia escrit ell fins ara. És un llibre que ell recomana per a lectors de 7 a 120 anys. Ai, ostres, què és això? O
Sí.
sigui, llibres d'en Joel Dicker, un nano de 7 anys, primera pel volum que suposa, no el pot llegir, i segona que no ho entendrà. Llavors vaig veure que era un llibre, absolutament era un llibre d'intriga, evidentment, era un llibre diferent, era un llibre per llegir, o pots llegir adults o sols, però pots llegir en família. Jo, set potser és una mica agosarat, diria que a partir d'uns 10 o 11 anys es pot llegir individualment un nano, però amb una lectura amb els pares està molt bé perquè, bueno, en surt d'experiències, de gent que ha parlat, que l'ha llegit amb els fills, i clar, un adult és un llibre molt senzill, és un llibre amb que molt tendre, amb el que he rigut molt. A mi em costa molt riure amb els llibres i he rigut, però a badalasses, que va haver-hi una clienta que li vaig recomanar i diu: estava llegint el llibre al tren i m'havia tapat la boca perquè se m'escapava el riure cada mig minut. És una història molt senzilla, comença amb uns nanos que són 6 nens que van a una escola especial. Un no parla, l'altre és hipocondríac, l'altre realment que ve d'una família molt i molt rica, cadascú té una particularitat i això, la veu narradora és una d'aquestes alumnes, que és la Josephine, i comença el llibre que han tingut una inundació a l'escola i llavors no poden continuar exercint els seus estudis allà i els traslladen, i comencen ells, a l'escola, una escola del costat, que és l'escola dels normals. Aquí un adult ja llegirà, no, un rerefons, no? Perquè aquests nens són d'una escola especial i la resta, no, se'n diuen els normals. El xoc que provoca el desplaçament d'aquests nanos cap a l'altra escola ja és molt divertit perquè són nanos, ja t'ho dic, diferents, que a més sempre han estat una escola tots sis i prou, però una escola amb molts més alumnes, amb un director diferent, etc. Va, tot això en aquests nanos no els agrada. Tot està escrit d'una manera molt senzilla i una veu molt... És que es fan entranyables els personatges. O sigui, quan tu acabes el llibre, dius, els acabes agafant estima, saps? Perquè són tan innocents i tan... I no sé, bueno, de la veu infantil, no? Que té la veu infantil, que diu les coses tal com ragen, no? Quan els expliquen el concepte, per exemple, de democràcia, doncs clar, ells ho interpreten a la seva manera, no? I llavors qualsevol cosa que passa fora d'això van dient: no, no, és que això no és democràcia. I coses així. Llavors un adult hi veu una lectura, és com per exemple llegir El petit príncep, no? Que ho pot llegir un nen, que veurà una història, no? Així per sobre, però un adult llegint El petit príncep, doncs hi haurà una simbologia i més coses al darrere. Doncs és això, però dins una història divertida i amb un punt de misteri, que això sí que és el seu fort, perquè els nanos decideixen fer-se ells detectius i investigar per ells mateixos qui els va inundar l'escola i per què, no? Perquè tenen present doncs, que ells, com l'últim dia que van marxar, van anar a la bau, han deixat totes les aixetes tancades i per què ha passat això, que això ha de ser algú altre que ha vingut de fora, els ha entrat a l'escola i ha inundat l'escola expressament. I aquí comencen aquesta investigació amb l'ajuda d'una àvia que llegeix molts llibres molts llibres de novel·les policíaques i un d'ells diu, la meva àvia ens ajudarà, que és una experta en això. Llavors l'àvia també fa molta gràcia el personatge de l'àvia ajudant aquests nens a investigar tot plegat. Jo, de veritat, l'he recomanat quan l'explicava per Sant Jordi, deia que era un llibre molt tendre que feia llegir. Quan la gent li dius, és un llibre d'humor? Mira, molta gent ja em va fer cas. No? Jo penso que falta una mica, a vegades llegir moltes històries doncs, que parlen de malalties o, no? O tristes, sí, no? Sí. O fora dels llibres d'intriga, no? I, ai, d'humor, va, sí, no? Vull dir que veig que falta una mica aquest tipus de llibres, no? I realment la gent a qui els vaig recomanar aquest llibre per Sant Jordi m'han tornat i m'han dit, Marta, que he rigut, allò... Bé, s'ho han passat molt bé. No us explico gaire res més perquè us acabaria dient com acaba això i clar, llavors no us vindrien ganes de llegir-los, però està molt bé, està molt bé.
En prenem nota, i... sí, perquè bé, com bé comentes, no? Un llibre diferent al que estem habituats a llegir i que a més tingui aquest toc d'humor, doncs ens pot interessar.
I que és una lectura molt fàcil també i molt lleugera. Per exemple, per l'estiu, que fa tanta calor, fora de llibres d'allò, fan flashbacks que van endavant i darrere i tot això, no, és una lectura lineal que la pots seguir perfectament, que la pots deixar i reprendre al cap de 3 dies i no perdràs el fil. Vull dir que té tots aquests components, una mica de tot, però a algú li pot semblar, quan comences el llibre penses, va, això serà una història així tonta de per nens, no? Però quan t'hi vas entrant vas veient que no, perquè els adults en fem una altra lectura i veiem moltes coses, no? Parla de la censura, parla d'això de la democràcia, del que és la societat, del que és la integració. Vull dir que són conceptes que els adults donen un aprenentatge, no? També pels adults i els nens ho llegiran. Nens, ja t'ho dic, a partir de 7 no ho diria, és massa poc, però a partir de 10, 11, 12 anys el poden llegir sols perfectament i els encantarà també.
Perfecte.
Una de les lectures.
Sí. I la segona que tenim per avui?
I la segona que tenim per avui és un llibre que jo desconeixia l'autora, és un llibre en castellà que es diu La caça de les amapoles, de Desiree Ruiz, que aquest llibre a vegades fan edicions no banals, llibres que no es poden vendre, i aquestes mostres les envien als llibreters perquè el puguem llegir abans que surti el llibre a la venda i en puguem tenir una opinió. I me'l van enviar. Realment, la portada, ara no us ho podeu imaginar, és una meravella. És d'aquests llibres que quan el veus l'agafaries per la fotografia que té al davant, no? És una nena així amb una... Bueno, ara parlarem d'això perquè ara et faré una pregunta, Gemma. Tu ets de Calella tota la vida, crec.
No? Més o menys. Jo he viscut a Santa Susana, però l'escola i
Susana,
totes les
sí.
amistats aquí a Calella, sí.
Vale. Farem una prova de vocabulari. Com traduiries amapola en català?
Ostres, m'has pillat, eh?
Bueno, al nivell, o sigui, la traducció estàndard del que és una amapola és una rosella.
Vale.
Són aquestes flors que tenen aquests pètals tan, saps, tan que cauen, tan fins, saps, vermells, sí? Te situes amb la imatge. Però a Calella no n'hem dit mai rosella, en diem quicaracoc.
Ah, ostres, només aquí,
és una paraula... Només aquí. Només aquí perquè he fet la prova, vull dir, a veure, com allò, tu encara en dius quicaracoc, he preguntat, no?, després d'aquest llibre, com en dius amapola en català? I preguntes a la gent de Calella, quicaracoc, de tota la vida. I, en canvi, fora de Calella no s'entén. I quan ho busques al diccionari quicaracoc, i això és curiós, ho posa. Posa que és una manera de dir dels calellencs, vull dir que és una cosa curiosa. Com que ara estem parlant a l'entrevista en català, parlarem de la casa dels quicaracocs, d'acord? Val, doncs aquesta és una autora que és la seva quarta, la Desiree Ruiz. Jo no havia llegit mai res. És la seva quarta novel·la. Havia escrit el 2015 Ofèlia descalça, el 2020 El silenci acuna pesadilles i es veu que va tenir èxit el 2023 amb Villa Melania, vale? I aquesta és la seva quarta novel·la, que jo crec que això donarà per parlar perquè és un llibre que té dos, allò que dèiem abans, que el Joel Dicker era una lectura així més lineal, més fàcil, aquest es pot seguir bé, però fa això del flashback, o sigui, parla amb dos temps, uns fets que van passar l'any 94 i l'actualitat que passa en el llibre el 2019, vale? Una diferència de bastants anys, de 20 i pico escaig anys. Llavors, comença amb un punt d'intriga, quan veus a la portada del llibre, dius que aquest llibre no és intriga, aquest llibre és, doncs no, té una mica de tot, difícil de classificar, perquè, ja t'ho dic, té un punt de cara. Comença amb l'enterrament d'un cadàver que l'enterren a sota d'un bosc, a sota un arbre, i això queda aquí. Llavors la història comença que d'una mare amb una filla, que l'home es mor, i aquest home representa que era un jugador i que havia tingut molts i molts deutes i els deixa allò escurades i no poden continuar mantenint-se vivint en el lloc on viuen i decideixen traslladar-se a casa de la mare del noi, per tant, a casa de la sogra, no? i de l'àvia, que és una senyora que es diu Flora i que viuen aquí a la casa dels Quicoracocs, una casa allunyada, perquè en aquesta senyora, la Flora, tenia dos fills, aquest que es mor ara, que és el jugador de què parlàvem, i una filla que es va morir 20 anys enrere, que suposem en els lectors que és aquest cadàver, no? que enterren, i aquesta senyora, quan es mor la filla primer, a l'any 90 i pico, decideix deixar-ho tot, es separa del marit, no té gaire connexió amb aquest fill, amb en Dani, i se'n va viure en aquesta casa, que és una casa així com de segona residència, enmig del bosc, amb molta flor, un lloc així molt de pau, amb molta tranquil·litat, i en allà, bueno, se'n va viure allà. Llavors, la jove, diguéssim, la dona del fill i la neta, es traslladen en aquesta casa perquè per poder viure, perquè no tenen... Bueno, per exemple, la neta hi va de mal gran, no? Perquè ella viu a la ciutat i allà què hi trobarà? I quan arriben, no només hi viu aquesta la Flora, sinó que hi viu també dues senyores més. Que aquesta la Flora representa que en aquesta casa acull gent que té dificultats.
Marta, em perdona. Sap molt de greu perquè se'ns està acabant el temps, llavors hauríem de resumir-ho.
Acabo.
Sí.
Acabo. Van aquests dos temporals i llavors en aquesta casa, que sembla que no hagi passat res idíl·lic, on viuen la Flora, les dues companyes i ara la jove i la neta, s'acaba descobrint el secret de la desaparició del mort aquest que apareix al començament del llibre i d'una altra noia. Per tant, va alternant i hi ha una mica de tot.
Molt bé.
Ai, se m'ha fet cura això, Gemma.
Sí, es passa el temps volant, però vaja, em prenem nota d'aquestes dues recomanacions i t'agraïm, com sempre, la teva participació. Una abraçada.
Molt bé, Gemma, moltes gràcies.
Gràcies.